La comicitat i els seus derivats és un dels signes d'identitat més reconeixibles de la tradició jueva. N'hi ha fins i tot qui en busca les arrels a l'Antic Testament. Jeremy Dover és professor de llengua, literatura i cultura yiddish a la Universitat de Columbia i ara ens arriba a Cantilado un dels seus últims treballs en la matèria, El humor judío, un assaig que en realitat és la història d'una mirada, la de la cultura jueva i de com s'ha declinat al llarg del temps en disciplines com la medicina, la novel·la o el cinema. L'inventari, per tant, de manifestacions culturals és amplíssim i aborda qüestions tan serioses com la identitat, la sexualitat, la religió o el comerç amb el concurs d'una ironia que dialoga amb el sarcasme i l'autoflagelació. Avui a Ciutat Maragda parlem, doncs, de l'humor en la cultura jueva a partir del llibre de Jeremy Dover. Hi ha noms que van de Kafka, Edgar Queret i de Freud a John Updike i Roth, en companyia d'en Jordi Puntí, la Xeni Deconova, l'Anna Vallbona i la Dolors Beltran, que també recollirà exemples audiovisuals d'artistes com Mel Brooks, Woody Allen i Larry David. Avui, per tant, amb un somriure, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Wenn ich bin 13 Jahre alt geworden, bin ich geworden bar mitzvah. Ich bin gegangen arbeiten, nicht kiemen, sie kein Kitzvah. Sie Kitzvah bin ich gekiemen, nicht so das viel gehabt. Der Schaffen hat mir die Kopf verdreht, wie die Verlucht mit Nare, ja.
Som-hi, amb Maria Nirenberg, que avui sentirem Yiddish més una vegada. Obrim saludant a la Xènia Diaconova, com estàs?
Hola, què tal?
Anna Vallbona, què dius?
Hola, com anem?
Jordi Puntí.
Com esteu?
I Adolf Beltran.
Com anem?
Avui convocats, ja ho sabeu, per mirar, riure, somriure i, de, si més no, explicar o entrar en una dimensió cultural que té a veure amb l'humor jueu, el humor judío, així es diu el llibre de Jeremy Dover, publicat a Cantilado amb traducció de José Manuel Álvarez Flórez, i una qüestió que va més enllà de... No? Malgrat que va, el llibre és un compendi important de més de 400 pàgines que, en fi, explora des de la Bíblia fins a Twitter, literatura, cinema, teatre, no? Hi ha una mica de tot. Hi ha un denominador comú, que és, jo diria que més enllà de l'humor, que és una manera de mirar el món i de concebre'l i d'entendre'l, no? Amb producció, i les produccions culturals que es deriva d'aquesta mirada, que són ben interessants i ben sofisticades i que travessen no només l'humor, sinó la cultura jueva, i singularment amb un accent que fa Jeremy Dover, que en realitat ell és professor de literatura i cultura yiddish a la Universitat de Columbia, no? Per tant, la seva mirada no només perquè treballi i sigui d'allà, sinó és una mirada sobretot eminentment nord-americana, perquè a mi em fa l'efecte que és dels llocs, i ell ho explica i ho posa en un munt d'exemples, no? Dels llocs on ha quallat, on s'ha amonedat més bé tota aquesta mirada de la cultura còmica jueva, no? Travessada d'intel·lectualisme, sofisticació, i amb un munt de traduccions en termes no només de còmics i de gent que s'hi dedica, sinó d'artistes de tot tipus. Per tant, avui parlem de literatura, però no només, perquè això, l'humor, com sabem, és una cosa ben seriosa, no? I en el cas de la cultura jueva nord-americana, que és l'accent que fa Dover i que nosaltres mirarem d'ampliar també, com una vegada, Jordi, tu potser recordaràs a la prehistòria d'aquest programa.
Vam fer un programa, sí, sí, amb el Carlo Padial i el Gonzalo Turné,
sí,
que
senyor.
Van venir per parlar de les seves influències de literatura jueva en allò que estaven escrivint en aquell moment.
Això no? Mateix, no?
El doctor Portuondo,
sí.
I la novel·la...
Anys difícils, que té una part a Nova York, sí, i on també surten, sí, els jueus, sí, evidentment, i tal, sí, no? Però és això, què t'ha semblat, aquesta mirada, jo deia, nord-americana, perquè bàsicament la cultura còmica d'allà és la que li interessa més a Jeremy Dover.
Sí, a veure, és que és una tradició, i de fet, mira, aquest programa que vam fer deu fer 5 o 6 anys, sí, diguem-ne, i en aquests 5 o 6 anys ja han passat més coses, no? Tu ara parlaves de Twitter, no? De que és un territori bastant ideal, aquests caràcters, per poder deixar mostres d'enginy, que és una cosa que la cultura jueva i que l'humor jueu ho té molt, molt en compte, no? L'enginy. Jo veig que des del 19, quan es va començar a treballar l'humor jueu, sobretot el 19 en Yiddish, cada X anys, però sobretot quan va travessar l'Atlàntic i va anar als Estats Units, hi ha algú que fa revisió de la tradició, no? Sí. I diu, bueno, fins aquí hem fet això, hem parlat d'això i aquests autors, no? I es va actualitzant. I aquesta tradició, que ja ha sigut sempre i que va començar com a... diguem-ne, oralment, amb històries orals, després va passar a ser escrita i després ha tornat a ser molt sovint oral, per els stand-up, pels comedians, per les sèries, per les pel·lícules, per tota una sèrie de coses. Ara, doncs, té una nova fase, que és, que és aquesta fase més de les xarxes, diguem, que s'ha de veure com evoluciona, no? Quina part forma part de la tradició i quina part és novedosa. Llavors, jo no, el llibre del Dauber no l'he llegit sencer, perquè no he tingut temps, però sí que l'he espigolat i me l'he mirat, i m'ha semblat un llibre que té un atractiu i que està molt ben pautat, que és que et fa riure. O sigui, que a part d'explicar-te l'humor jueu i explicar-te coses que a vegades saps, et dona arguments per saber-ne més, per entendre més bé, per exemple, en quina mesura es pot considerar humor o no humor el Philip Roth, no? Sí, per dir, un dels arguments que ho és, evidentment que és humor, però sempre hi ha inevitablement una càrrega d'autocensura i d'autocensura potser no tant, però d'autocrítica molt, molt forta, no?
La famosa autoflagel·lació,
Autoflagel·lació, sí, o la self-deprecation americà dels anglesos, no? L'autoironia, no? Sí. I avui estem en un nou, diguem-ne, en un nou camí, que és el camí del post-humor, que és aquest, el post-humor és aquesta cosa que de quan és tan dolorós el que veus que intenta fer-te riure, però les situacions són tan extremes que ja l'humor deriva cap a una mena de dolor, em fa riure, i no, penso, per exemple, sobretot amb Larry David, amb la sèrie Curb Your Enthusiasm, que és capaç de portar l'humor jueu a uns extrems que dius, hòstia, jo no sé si això és humor o és simplement autoflagel·lació,
sí,
i ja està.
I dura,
no?
Sí, sí.
Però així i tot, a mi el llibre m'interessa i crec que està molt bé per descobrir coses, també, perquè hi ha tantes referències i tants autors que, bueno, jo me n'he apuntat uns quants, no? De dir, ostres, això no ho conec, a veure què. No?
Moltíssimes, ara que cites la sèrie, de fet, bueno, l'Ols també ens ho explicarà, perquè de sèries n'hi ha moltes. Per descomptat, hi ha un apartat d'un autor que ell i un cineasta que ell ha seguit i li dedica també un altre lloc, que és Mel Brooks, no? Però, i que tots formen part d'aquesta... Mira, després en parlem també, perquè en Jordi ha portat el llibre. Com l'heu llegit, Xènia, Anna, què us ha semblat?
Bé, en el meu cas, a mi m'ha fet il·lusió trobar-me amb Freud, amb l'avi Freud.
Sí, bueno. Sí, no, si no, en humor jueu, que no surti la psicoanàlisi és complicada, perquè sempre hi ha per allà.
Sí, sí, jo, com que surt referenciat diverses vegades en aquest llibre el famós assaig de Freud, no?, la relació de l'acudit amb l'inconscient, jo he recordat de com el vaig llegir per primera vegada en rus, amb una bona traducció, una molt bona traducció russa, llavors me'n recordo com una sensació de frustració en aquella primera lectura, i això que m'agrada molt, llegir Freud, sempre m'interessa, no?, tant si estic d'acord com si no, sempre m'interessa, però me'n recordo d'estar llegint aquell assaig i estar llegint acudit jueu veus explicats per Freud, clar, traduït al rus, i pensar, ostres, no sé exactament de què hauria de riure, no? Llavors, cada vegada, després de cada acudit, Freud diu, ara analitzem per què ens fa tanta gràcia. I dius, a mi no me'n fa cap. Però sí que ara tornant a l'assaig de Freud, sí que he trobat acudits que, o sigui, de tan dolents que són bons. I fins i tot quan les llegeixes traduïts fan una certa gràcia perquè hi reconeixes elements recurrents d'això, de l'humor jueu, tal com jo l'he viscut també a casa, perquè per banda materna tots són jueus a casa meva i he sentit acudits jueus tota la vida. I alguns, curiosament, me'ls he retrobat a l'assaig de Freud, no? I saber que l'humor jueu de la Rússia postsoviètica i l'humor jueu de l'imperi austro-hongarès de Freud, en el fons, no siguin tan diferents, a mi m'ha fet feliç descobrir-ho, no? I algunes... L'apartat que ell qualifica com a... o sigui, acudits basats en el principi de superació, o sigui que un dels dos personatges la diu grossa però l'altre encara la diu més grossa, no? Aquests són els més tontos i els que em fan més riure, curiosament, no? Com un jueu que es troba amb un altre i llavors es veu que a la barba de l'altre hi ha restes de llenties i diu, vols que endevini què vas dinar ahir? Doncs vinga, endevina, vas dinar llenties? No, això va ser abans d'ahir. I coses així a mi em fan riure.
Hi ha un acudit del llibre del Dauber que m'ha fet molta gràcia, que és, per mi és molt, molt jueu, que és el del nàufrag, del jueu que naufraga i va parar a una illa deserta i construeix dues sinagogues. I aleshores, quan finalment, al cap d'un temps, el rescaten, li pregunten com és que hi ha dues sinagogues? Diu, quina anaves? Diu, anava en aquesta, i els hi assenyala. Diu, i l'altra? Diu, l'altra no hi vaig posar els peus ni per mal de morir. O sigui, la idea de que pots tenir un, has de tenir un lloc on no vols anar, no? On vols, diguem-ne, fins i tot la condició de jueu comporta això, d'haver de triar que hi haurà un rabí allà o hi haurà un lloc on no posaràs els peus. Mm.
Anna.
Clar, a mi el llibre del Dauber, que també això, he anat espigolant d'aquí d'allà, m'ha sorprès per començar per un munt de coses que, no, que desconeixia, com per exemple el que diu molt al començament de que la gran font de l'humor jueu és el llibre d'Esther i t'explica doncs, com tracta l'antisemitisme i fins a quin punt això ja és l'origen de moltes coses que, de les quals després en direm humor, com també m'ha sorprès el fet que diu durant molts segles no es va tenir la comunitat jueva o la cultura jueva com una cultura amb humor, no? I això també fa, com, en el fons, com molta gràcia perquè primer sembla una broma que ens fem a nosaltres mateixos al segle XXI i després sembla doncs, que això dona una mica una distància cultural potser justa amb el que és l'humor. No? També el Dauber diu que no sempre l'humor és amable, que no sempre és divertit, en el sentit que podem explicar perfectament de per què riem d'unes coses ni d'unes altres, no? I llavors també una altra cosa que m'ha sorprès és i que realment, com deia en Jordi, no, fa, i la Xènia apuntava algun exemple també, doncs, fa molt atractiu el llibre la idea de que hi ha moltes històries i acudits al capdavall i per tant una música que t'acaba resultant estranyament propera, no? Però, per exemple, els passatges que dedica a explicar les cançons i acudits que s'explicaven a Auschwitz o als camps d'extermini en general són molt curioses, perquè els ha de tenir molt clar un relat absolutament tràgic de la bestiesa que són els camps d'extermini, però com dins una situació absolutament abismal doncs acaba sortint l'humor possiblement com una manera de alleujar-se dins la tragèdia més absoluta, no? I llavors, clar, penso que la història de l'humor jueu, que aquest de fet és un llibre normalment historiogràfic, és tan curiosa i és alhora tan ambigua i tan difusa i els canals són tan variats que això, que van de famílies de Rússia, d'Ucraïna, d'Estats Units, no? I s'estableixen uns parentius que a priori semblarien impossibles, no? I ho fa possible doncs, al capdavall la diàspora o la dispersió, la diàspora de la cultura jueva, no?
Sí, sí, déu-n'hi-do, ho dius bé, eh? Efectivament són contextos on sovint, si ens ho imaginem, l'humor estaria negat, però a vegades fins i tot des d'un punt de vista terapèutic, i vaig a un llibre que la Dolfi i jo sense proposar-nos compartim en dues edicions diferents, que és Peter Berger, no? Aquesta rialla que salva, que és un clàssic gairebé de l'antropologia des de l'humor, no? o de l'humor antropològic, no sé si tu el rescataves també perquè té un capítol de fet dedicat a la tradició de l'humor, de la cultura de l'humor jueu, vaja.
Sí, sí, és un interludi algunes reflexions sobre l'humor jueu, no són tantes pàgines ni molt menys com el llibre de l'Acantilado, però et situen molt bé i també fa gràcia, no? Perquè a última hora el que fa Berger, que va ser un gran sociòleg, ell també és jueu, nascut a Viena, després es va establir als Estats Units de jove, és explicar quins són els orígens més profunds d'aquest humor jueu i intentar definir-lo. És a dir, és la temàtica. No ben bé, no? Tot i que hi ha alguns motius que sí que es repeteixen. És a dir, aquell estereotip del jueu com una persona molt interessada exclusivament pels diners, avariciós. Hi ha un corrent d'humor jueu que li dona una miqueta a la volta en això. Però també hi ha una part d'humor jueu que es relaciona amb el que deia abans el Jordi, no? Aquesta mena de self-deprecation, no? És a dir, vosaltres us n'enfoteu de nosaltres perquè dieu que només ens interessen els diners. Espera't, que ara farem nosaltres l'humor i ho superarem, que té una mica relació amb el que deia també la Xènia. Poso un exemple, que de fet és un exemple que posa Berger en aquest llibre La rialla que salva, no? És una història relativament breu. Diu, els dos socis d'una petita indústria tèxtil estan desesperats. Tenen un estoc impressionant de camises de cotó que ningú no compra. Com per miracle, es presenta un individu que ve d'una altra ciutat i vol fer una comanda de 1.000 camises. L'única cosa, diu, és que necessita la confirmació de la botiga que representa. Però si abans del cap de setmana no ha enviat un telegrama anul·lant l'operació, la compra és en ferm. Passen els dies i els dos socis estan nerviosíssims. El divendres, just abans de tancar, arriba un carter amb un telegrama. El món se'ls ensorra. Fent el cor fort, l'un obre el sobre i exclama: «Bones notícies, Isaac! S'ha mort la teva germana!» Aquest és un exemple, és prou bo, no? Però suposo que després ja anirà sortint, no? Quin és l'origen de l'humor jueu, no? Aquest caràcter marginal dels jueus que els dona una perspectiva sobre la societat prou distanciada, això és essencial en l'humor, també tota la tradició talmúdica de comentaris i més comentaris i arguments i contraarguments. Bé, tot això realment és molt interessant i vas trobant-hi d'alguna manera també, jo què sé, ell no el cita, no? Woody Allen. A la Bíblia et trobes personatges, Jacob o Job, que s'enfaden amb Déu. En l'ateisme de Woody Allen hi ha alguna cosa també de protesta contra el cosmos, no? I en fi, hi ha tota una sèrie de coses molt ben vistes per part de Berger, que si voleu doncs anirem comentant. Sí.
Certament no hi ha només un fil temàtic, ell ho diu, però si vas resseguint realment hi són, o són perceptibles, o només a literatura, en cinema, en música, no hi ha aquesta qüestió. L'acudit que has explicat té a veure amb una tradició comercial i d'empresaris que també sovint apareix allà, no? En fi, la identitat problematitzada, la sexualitat, la mare, i per tant la psicoanàlisi també, no? Hi ha una sèrie d'elements que són compartits segurament per moltes de les produccions culturals que tenen ara amb aquesta mirada que dèiem a l'inici, que és cultural per descomptat, i que va més enllà de la religió, perquè estem parlant de cultura jueva, no? En general. No sé si, Xènia, això ho vas mamar també a casa o...
Sí, una mica sí, però és curiós perquè la qüestió religiosa també sempre apareix, no?, en acudits jueus, però molt sovint d'una manera cínica, no?, o també autocrítica, no? Jo, un acudit que he sentit no sé quantes vegades i que cada vegada em fa riure, no ho puc evitar, és la història d'un jueu que té un fill que va a una escola cristiana i llavors torna el primer dia de classe a casa i diu: «Pare, ens han parlat de la Santíssima Trinitat, es veu que hi ha tres figures divines», i el pare, que es declara ateu, que és un jueu ateu, que això és important, diu: no, només hi ha un Déu, només hi ha un Déu, i és en ell en qui no creiem». O sigui, fins a quin punt un jueu pot ser ateu, no? És una pregunta que a vegades està entre línies dels acudits jueus.
Sí. És que al mateix temps la vinculació religiosa amb la vida quotidiana, des d'un principi dins el judaisme, és molt forta. Per tant, és gairebé inseparable que acabi afectant. Quan vols fer humor, doncs que pots fer humor a través de la religió, però per parlar, per exemple, dels matrimonis arreglats, o per parlar dels problemes de diners o dels consells que pot donar un rabí, no? És a dir, són tot de qüestions que... Perquè el rabí no només et parla de la religió, parla de la vida, és un mentor. És algú que d'alguna manera t'orienta, perquè a partir de la Torà, no?, de les ensenyances de la Torà, t'ha d'ajudar a circular bé per la vida, no? Llavors, és veritat que hi ha com un primer moment on aquests... diguem-ne, el que va sortint, i això hi ha també jo ho tenia apuntat per aquí, hi ha un deixeble de Freud, que és Grotian, que diu que l'agressió contra un mateix és essencial en l'acudit jueu, i és com si els jueus diguessin als seus enemics: no cal que ens ataqueu, ja ho podem fer nosaltres mateixos, i fins i tot ho farem millor, no? Que és això que tu deies abans, no? També. I aleshores, és veritat que en un principi aquest territori és el de l'antisemitisme social, abans de l'Holocaust, vull dir, l'antisemitisme, que ja és molt els pogroms, hi ha molts exemples, no? L'altre és els diners, el comerç, diguem-ne, la pobresa, la falta de diners, i l'altre és el desplaçament. I això, tot això, quan hi ha, després de l'Holocaust, fins i tot abans, diguem-ne, quan hi ha tota la migració cap als Estats Units, això crea un nou caldo de cultiu, diguem-ne, no? Hi ha un tipus d'humor que probablement té a veure amb la societat americana i amb la pressió que fan els catòlics, que fa que floreixi encara més, no? I que fa que sigui més... I que hi ha aquest pas que, clar, estem parlant d'acudits, que està molt bé, que és això, la cultura popular i l'oralitat. Però hi ha un moment on tot això passa a la literatura, sí, sí. Molt d'hora, a més, no? I de seguida.
Tu en saps molt dels Estats Units, Jordi. Hi ha una cosa que explica Berger, aquí a La rialla que salva, que és un llibre publicat per La Campana, llibres de finals de segle XX, que em va cridar molt l'atenció, no? Diu que, això que tu també comentaves, la destrucció de la cultura jueva, de l'humor jueu, per tant, també té una conseqüència, que és que acabi rebrotant d'alguna manera als Estats Units. Però diu que no només perquè hi ha molts còmics jueus i perquè hi ha una sensibilitat, sinó perquè també hi ha com una sensibilitat humorística que impregna la societat en general i que va més enllà de les comunitats jueves, fins al punt, diu, que hi ha gent, no hi ha, diguéssim, a Nova York, que és una ciutat molt jueva, sinó a racons dels Estats Units, en què la presència jueva és pràcticament indetectable, en què la gent, per fer gràcia, explica històries, diguéssim, jueves, o fins i tot agafa entonacions yiddish com una manera de fer gràcia. Uh-huh. Cosa que m'ha fet pensar que a vegades, no, hi ha humoristes que fan servir, no són pas catalans, no, que fan servir un, bueno, se n'en foten, no, un deix català, sí, com per accentuar, sí, diguéssim, el grau d'humor d'allò que expliquen, amb més o menys fortuna.
Jo crec que això té a veure, ara improviso, però crec que té a veure amb el puritanisme dels mateixos americans, que és una societat, en aquest sentit, amb molts aspectes, per la part catòlica, dèiem-ne, molt, molt puritana i molt religiosa, i aleshores troben una via d'escapament, que els permet fer humor, diguem-ne, i riure's d'allò que no són ells. I els jueus no tenen cap problema amb riure's, però aquí pràcticament no hi ha humor catòlic, per entendre'ns, no? No, si n'hi ha, però és molt menys, vull dir, és molt més... És ja, realment ja són ateus que actuen contra l'Església, no? I que busquen, en l'humor, busquen una manera de desprestigiar, i en canvi en l'humor jueu no és així. És més, com que és una comunitat que ha emigrat i que necessita crear comunitat, l'humor, igual que les tradicions, és una manera d'ajuntar-los, no? I d'això. I després sempre hi ha les ovelles negres que surten, no? I que són les que comporten més allà i que són els que ens han acabat fent més gràcia, també, no?
És allò de les dues sinagogues, no? D'alguna manera, també.
Sí.
I s'ajunten i se separen al mateix temps.
Sí.
No?
També és molt interessant veure com floreix a d'altres llocs, com floreix, per exemple, a Argentina, on també hi ha molt una comunitat jueva important, i com l'humor jueu argentí té derives que s'assemblen, però no tant, perquè també hi ha influències, altres influències, o sigui, és un humor, en aquest sentit, crec jo, els acudits, o per exemple les pel·lícules que pot fer un tio com el Gastón Duprat i el Mariano Con, no? Hi ha un humor que és un humor jueu de El Abrazo Partido, per exemple, que és una altra pel·lícula no me'n recordaré del nom del director, i hi ha clarament un humor d'arrel jueva, però que està d'alguna manera matisat per la manera de ser dels argentins que han emigrat cap allà i que, per tant, hi ha hagut unes altres influències, no? Potser menys púdiques, com poden ser els Estats Units. O ja no diguem l'humor jueu a Israel, no? Que, clar, això també... Edgar Keret, no? Agafes Edgar Keret i, bueno... No té res a veure, no?
Sí, sí, un bon contista i algú que té, crec que primer, però el vam conèixer aquí amb una traducció d'Alberto Rascasana i després diria que la segona perifèria també, sí, va traduir, sí, no? El va publicar.
Sí, sí.
Per tant, és un...
Més en
tu vas conèixer,
cas,
no, Edgar Keret?
Sí, sí, l'he conegut un parell de vegades i és... ell és un humorista, o sigui, és un narrador humorista, perquè quan fa lectures en públic la gent riu, però, com diuen els castellans, a mandíbula batiente, o sigui, que no... No es talla, i és molt curiós com no deixa de ser literatura, ficció, diguem-ne, en molts casos, però la manera d'explicar i d'una manera bastant subtilment la manera d'introduir aquest humor jueu, podríem dir, que potser no vol ser humor jueu, simplement vol ser humor, però com que és humor jueu.
Sí, sí.
Però com va provocant, la rialla constant. L'últim llibre que ha publicat la segona perifèria, que es diu Set anys... No me'n recordo ara...
De plenitud.
Set anys, sí, molt bé, gràcies. Clar, és un llibre autobiogràfic, no ficció, clar. I per tant pots veure molt més aquest pòsit a través del seu pare i del seu avi, per exemple, no? Com els retrats que fa de la família, com hi ha sempre aquest rerefons de l'humor jueu, també.
Sí, sí. Un humor a contracor, a vegades, perquè fins i tot recordo que el topònim d'Israel compareix i en alguns casos et fa riure i és gairebé un... No? És a dir, poques coses menys sagrades. Adolf, te volies dir, no sé, tenies aquí entre mans una cita?
Ah, sí, sí. Potser és una historieta un pèl massa... massa llarga, de manera que la canviarem per una que és una miqueta més curta. En aquest cas és un exemple d'humor cruel, d'humor jueu, de com d'alguna manera l'humor, abans hi feia referència a l'Anna, no?, també sorgeix en les circumstàncies històriques més terribles, la Shoah, l'Holocaust, els camps d'extermini. En aquest cas, diu, i ho trec també del llibre de Berger o de Berger, diu: en una dictadura, tres jueus són a punt de ser afusellats. L'oficial que comanda l'escamot d'execució els ofereix una última cigarreta. El primer l'accepta, el segon també, però el tercer no la vol. El primer gira cap a ell i li diu: au, vinga, Moisés, tinguem la festa en pau. Aquest n'és un, no? I després aquest, que és un pèl més llarg, però que trobo que és realment tan bo que val la pena de llegir-lo, perquè també amb ell il·lustra Berger aquest fons de discussions inacabables entre rabins de totes les èpoques sobre com s'ha d'aplicar la llei de Déu, no?, i com aquesta argumentació, aquesta cadena d'arguments, també d'alguna manera acaba basant-se en l'humor. Diu: en algun país de l'Europa central, un jueu és dalt d'un tren. Entra en el compartiment un home molt més jove que ell, però inconfusiblement jueu també. Saluda i se li seu al davant. Quan el tren arrenca, el jove diu: perdoni, que em podria dir quina hora és? L'altre no contesta. Escolti, seria tan amable de dir-me quina hora és? L'altre es dedica a mirar per la finestra sense badar boca. El jove s'indigna. Miri, perdoni, però jo li he fet educadament una pregunta. Vol dir-me per què no em contesta? Diu l'altre: molt bé, li ho diré. Si li contesto quina hora és, segurament encetarem una conversa. I vostè sabrà coses de mi. Sabrà que sóc un rabí a la ciutat tal, que tinc dues filles i que la petita encara és soltera. Acabaré ensenyant-li una foto de la meva família. I vostè s'adonarà que la meva filla soltera és preciosa. Llavors, un dia voldrà venir a visitar-nos. S'enamorarà perdudament de la meva filla i s'hi voldrà casar. I l'altre diu: bé, i què? No seria cap drama. Sàpiga que sóc un jove molt respectable. Potser sí, però jo no vull pergendre un individu que no es pot pagar un rellotge.
Hòstia, recargolat i paranoic, eh? És bona, és bona.
Sí, jo també portava un exemple d'un autor actual d'Israel, en aquest cas un poeta, Roni Somek, que m'agrada molt, que és un poeta molt popular a Israel, i és un d'aquests casos poc freqüents d'un poeta popular que alhora és bo, és popular sense ser vulgar. I tinc aquí un llibre que es diu Amor Pirata, una antologia traduïda per Manuel Forcano, on, clar, no són acudits, són poemes, però en tots els poemes hi ha una mirada entre irònica i tendra, i per tant l'humor també hi és present d'una altra manera. Llavors, volia llegir un poema i explicar una petita anècdota de quan vaig entrevistar Roni Sobek a Barcelona fa uns anys. Un dels poemes més bonics d'aquest llibre es diu El paradís de l'arròs, i diu: l'àvia em prohibia deixar arròs al plat. En lloc de parlar-me de la fam de l'Índia i d'aquells nens de panxa inflada i boca oberta de bat a bat a cada gra, reunia les restes al centre del plat esgarrapant-lo amb la forquilla i amb ulls gairebé en plors m'explicava com l'arròs no menjat pujaria a queixar-se davant Déu. Ara ja és morta i m'imagino l'alegria de l'encontre entre les seves dents postisses i els guardes d'espases alçades a la porta del paradís de l'arròs. En passar els estendrien una estora d'arròs vermell i un sol d'arròs groc tenyiria la blancor fins dels cossos més bonics del paradís. La meva àvia fregaria amb oli d'oliva la pell de cada gra i els faria lliscar un a un a les cassoles còsmiques de la cuina de Déu. Àvia, em ve de gust dir-li, l'arròs és una petxina ben tancada i tu t'has escapat, com ella, del mar del meu viure. És un poema molt divertit i molt líric, no? Alhora,
cassoles còsmiques, només per aquesta construcció ja es mereix.
Sí, les cassoles còsmiques de la cuina de Déu, on passen aquestes coses. I jo me'n recordo que vaig entrevistar Roni Somek quan va venir a participar al Festival de Poesia a Barcelona, que venia amb la seva filla. Ell vam parlar en anglès i em va dir: bueno, jo, a mi em costa una mica parlar anglès, però la meva filla, que el parla molt bé, m'ajuda, i a més tenim un pacte que per cada entrevista que m'ajuda a traduir li compro un parell de sabates, i ara té una col·lecció de sabates enorme. O sigui que ja l'entrevista ja va començar bé. I després el Roni Sobek em va preguntar una mica això, si jo tenia alguna relació amb el món jueu, i jo vaig explicar això de la banda materna de la meva família. Em diu: ah, bueno, doncs llavors segur que coneixes un acudit I en efecte, era un acudit que jo havia sentit a dir moltes vegades, però ell me'l va explicar d'una manera diferent. Això també és curiós, quan un acudit que has sentit abans i el tens molt integrat, de cop i volta algú te l'explica i en treu unes conclusions inesperades, com era el cas, no? Diu, mira, aquell acudit d'un jueu que va pel carrer i llavors es troba un local, un comerç, on hi ha un rètol, on hi ha dibuixat un rellotge. Mira, tornem amb els rellotges. I llavors entra i diu, em podeu arreglar aquest rellotge que porto? I el senyor del comerç li diu, no, no, aquí no arreglem rellotges, aquí fem la circumcisió. I llavors el primer jueu diu, però a veure, i llavors per què teniu penjat un rellotge al rètol? I l'altre diu, però vostè què voldria que hi tinguéssim penjat? I llavors el Ronnie Somek m'explica això i diu, mira, aquest acudit és meravellós perquè és una metàfora perfecta de la poesia. Perquè en poesia, a vegades, allà on veus un rellotge, en realitat al darrere hi ha la circumcisió. I has de saber llegir.
Veus, aquesta, em sembla hermenèuticament una lectura més arriscada, la de la segona part, que no la primera. L'acudit, en canvi, és gloriós, i em recorda aquell títol també, gloriós, d'Auslander, Lamentacions un prepuci, no?
Exacte, que era, bueno, veus, era un dels exemples que tenia al cap abans quan parlava d'aquest post-humor, no? La idea que a partir de la tradició de l'humor jueu hi ha gent que va una mica més enllà, no? Que de fet Philip Roth ja ho ha fet, també, no? No, si agafes un llibre com el Portnoy, sí, ja sí. És això, diguem-ne, aquesta capacitat de, bueno, de, sí, sí, de fer literatura a partir d'un prepuci, no? I pensava en aquesta línia també del post-humor, podríem dir, pensava en Seinfeld, no? En la sèrie, sí, Seinfeld, que també surt, que el cita... I recordava, hi ha a mi és una sèrie que m'agrada molt, l'he vist més d'una vegada i torno tot sovint, i molt, i de cop sempre acabes trobant moments on Larry David, que era un dels guionistes, doncs introduïa aspectes. I hi ha un capítol que és un dentista que no és jueu, i que es fa jueu, diguem-ne, no? I aleshores fa tota la cerimònia i tal, i és jueu, i és el dentista de Seinfeld. I en realitat, Seinfeld té la sospita que només s'ha fet de jueu per poder explicar acudits jueus. Perquè si no ets jueu i expliques acudits jueus, estàs mal vist. I per tant, llavors ell explica acudits jueus sempre, constantment, no? I és molt pesat, es fa molt pesat, perquè, clar, no sempre has d'estar explicant si tu ets jueu, però no vol dir que hagis d'explicar cada dia 10 acudits jueus, no? I aleshores hi ha un moment on diu, bueno, jo també explico acudits jueus, però també explico acudits catòlics. Explico un acudit sobre el papa i la Raquel Welch. I a l'altre li diu, bueno, però si ja no ets catòlic... No pots explicar acudits catòlics. Diu, soc ex-catòlic. Com a ex-catòlic mantinc el dret. O sigui, hi ha tot un joc, més enllà dels acudits, hi ha tot un joc sobre l'apropiació cultural, no? Sí, fins sí, a quin punt tens el dret o no tens el dret. Que això és una altra cosa que el llibre del Dauber també explica, crec, molt bé, que és en el moment en què els jueus, i sobretot Lenny Bruce...
Sí.
Agafen i diuen, vale, ara farem acudits de no jueus. Sí, sí. O sigui, no només... parlarem de nosaltres, sinó que agafarem el nostre humor i la nostra metodologia i l'aplicarem als pobres blancs catòlics això, puritans, no? I fan un tipus de... I la Sarah Silverman és una mica el mateix. Fan un tipus d'humor que llavors és molt més trencador perquè tu estàs allà i parlen de tu. Ja no estan parlant. Si no ets jueu, també et pots sentir interpel·lat.
Sí, sí,
no?
I incomodat. Com va ser, com sí. Va ser el que sovint... Però és veritat que Jeremy Dover, al principi del llibre, quan estableix les regles al joc de la manera com ell llegirà la cultura còmica jueva, una de les primeres és, efectivament, diu, l'humor jueu ha de ser creació de jueus, no? Diu, això no sé si és òbvio o no, però és una condició que serà una de les nostres regles bàsiques, no? Per tant, efectivament, era revolucionària, gairebé que de cop i volta comencessin a disparar contra gent que no formava part de... en aquest cas, compartia la cultura jueva, no? Anna, tu tenies algun de... Veus que això també pren-t'ho com una ronda d'acudits, perquè aquí cadascú... Jo crec que sóc de l'únic que no n'he explicat cap, però feel free.
Clar, mira, me'n guardo un més o menys acudit d'en Kafka, però per ara volia parlar d'un autor que sé que ens agrada uns quants aquí, que és Joseph Roth. Hi ha un llibre que és Job, Història d'un home senzill, que el porto aquí perquè Ara em tornava a mirar la contracoberta, la coberta que té, i tu llegeixes i pot semblar que és una història seriosa, no? I té alguna cosa de semi-tràgic, de semi-trist, però alhora té molts moments que són d'humor jueu. Molt ràpidament, Job, Història d'un home senzill, és la història de Mendel Singer, un jueu pietós, senzill, diu, que es dedica a ensenyar les escriptures, que no sap escriure, entre d'altres coses curioses que té aquest senyor, i que té un fill esguerrat, té una filla que surt amb molts homes, té un fill que anirà a Amèrica, després el seguirà ell, pensant doncs, que d'aquest fill esguerrat no se n'ha fet res de bo. I aleshores hi ha un munt de peripècies sobre aquest exili a Amèrica, i per exemple ara em remirava una pàgina molt curiosa que gairebé et semblaria escrita perquè fos una comèdia nord-americana. Llegeixo un petit fragment, però és que t'imagines perfectament a aquest senyor, a Mendel, en aquesta escena, no? Ell ha anat a veure un funcionari perquè li faciliti doncs, el viatge a Amèrica des d'aquest petit poble, s'entén, en aquesta frontera de l'antiga Ucraïna on viuen, no? I diu, Mendel tornà a fer una reverència, va caminar cap enrere sense gosar girar-li l'esquena al funcionari, i el recorregut de l'escriptori a la porta li va semblar infinitament llarg. Li semblava que feia una hora que s'estava retirant. Finalment va sentir la proximitat de la porta. Es va tombar ràpidament, aferrar el pom, el girar primer a l'esquerra, després a la dreta, i encara va fer una altra reverència. Per fi tornava a ser el corredor. Que és una escena que, en llegir-la, això, la veus audiovisualment de manera molt ràpida, no? I molt ràpida. I llavors ja me'n vaig a un altre moment, quan ja sona Amèrica, i clar, fa literatura i fa humor d'aquestes promeses americanes ja a l'època, no? I d'aquest exili. Diu, Mendel era massa vell per observar les coses amb ulls desperts. Creia al peu de la lletra tot el que li deien els seus fills respecte al fet que Amèrica era el país de Déu, Nova York la ciutat dels miracles i l'anglès la llengua més bonica. Els americans gaudien de bona salut, les americanes eren maques, l'esport era important, el temps valuós, la pobresa un vici, la riquesa un mèrit, la virtut la meitat de l'èxit, creure en un mateix l'èxit sencer. També diu Edison, el gran geni, tot això, no? I acaba fent una afirmació que crec que forma molt part d'aquesta mitja rialla que de vegades et deixa potser un cert humor jueu, no? Que és aquesta idea de, segons com, confiar sempre en la derrota final. Perquè hi ha un moment que diu, amb tot, en la seva admiració pel futur, s'hi barrejava l'enyorança de Rússia i el tranquil·litzava saber que estaria mort abans d'aquests triomfs dels vius. Ja era massa vell per a les coses noves i massa feble per als triomfs. És a dir, és com molt curiosa aquesta manera que té, trobo, d'encarar un futur que ja veu molt negre, i després la història doncs, se'n va cap a una altra banda a través d'aquest fill, que semblava perdut, no? I llavors amb aquesta idea de contes o idees o pensaments que semblen acudits, fa poc vaig llegir Paràboles i paradoxes de Franz Kafka, traduït pel gran Joan Ferrarons, que es troba a Flaner, en què hi ha molt de joc amb el mite, amb la religió i en aquest cas també molt específicament amb la tradició jueva. Per exemple, Kafka doncs, hi ha un moment en què parla del paradís, regira la idea al voltant del paradís i clar, et fa riure i t'ho fa mirar d'una manera molt diferent, no? Diu, acaba aquest petit relat dient, vam ser creats per a viure al paradís. El paradís estava destinat a servir-nos. El nostre paradís va canviar, però no es diu pas que també canviés el destí del paradís. Mm. No? I per tant, és aquesta idea de, d'acord, expulsats del paradís, però què se'n va fer del paradís en realitat? En fi, és Paràboles i paradoxes és absolutament recomanable, i una altra manera, Kafka surt molt referenciat en el llibre de Weber.
Sí, sí, però... no, i a més a més, a vegades, no, això, aquest que llegies, o m'imagino potser altres paradoxes que apareixen en aquesta traducció en Ferrarons, tendeixen més cap aquí de manera explícita, però com és conegut i historiat, això ho recorda també fins i tot David Foster a Parlem de Llamàntols, no? Kafka feia lectures en veu alta dels seus textos més terribles i la gent caia pel terra rodolant de riure, és a dir, cosa que com a lectors moderns ens podria semblar més, no?, que l'hem tendit a enfosquir les lectures, i en canvi, vull dir, que era algú que s'ho prenia molt seriosament, això de l'humor també, no?
Exacte, no, absolutament, absolutament. I hi ha mordacitat, hi ha enginy, hi ha un punt, en el fons, metafísic de girar-te la idea amb què t'encares el mite, o com el mite et cau a sobre i ell li dona una altra volta.
Lechaim ha-shnef slomer machen, Lechaim fara legute zachen, Hey, the glass lach dir glayim, lo mir machn alle khayim, le khayim, le khayim.
Lechaim, Jacob Magí, ens canta també en Yiddish. Avui que estem resseguint a Ciutat Maragda les diferents manifestacions culturals de l'humor jueu a partir del llibre homònim de Jeremy Dover, ha publicat a Cantilado. I ara anem de Kafka, Jordi, a on tenies aquí?
Doncs anem a... Bueno, em porto uns quants, però anem a... Sobretot volia parlar del John Updike, que no era jueu, i que en algun moment, suposo que com que estava envoltat en la gran tradició nord-americana d'escriptors jueus molt bons com Saul Bellow, o Philip Roth, doncs va sentir la necessitat de dir-hi la seva com a escriptor jueu, i aleshores es va inventar un personatge que era un escriptor que es diu Henry Beck, i aquest Henry Beck va protagonitzar tres llibres seus que eren, de fet són reculls de contes o de narracions, diguem-ne, i llavors ell vas veient la vida d'un escriptor d'èxit que va d'èxit en fracàs, torna a èxit i torna, però veus també la seva vida privada, no? I ell sempre deia que eren uns llibres escrits per passar l'estona a l'estiu, que era una manera una mica de menys tenir la literatura d'origen jueu, o com a mínim de fer-ne broma, no? Són tres llibres que, malauradament, aquelles coses que passen en català, només n'hi ha traduït un, que és el tercer. O sigui, els dos primers, que són un llibre de l'any 70 i un altre de l'any 82, no estan traduïts, en castellà em sembla que sí, i el tercer, que és de l'any 98, que es diu Beck atrapat, sí que està traduït. I són, hi ha cinc històries, entre d'altres hi ha una història que viatja a Txecoslovàquia, diguem-ne, perquè li han de donar un premi, i una altra on rep el Premi Nobel de Literatura, aquest senyor, no? Llavors, tot aquest argument, tots aquests arguments, li van molt bé per explicar la seva mirada sobre la literatura jueva, i evidentment sobre els tòpics que també generen. De manera que té, jo crec que és un... Bueno, primera, que a mi m'agrada molt l'Updike i té molta gràcia escrivint, trobo que és un estilista fabulós en molts aspectes, però aquí s'hi afegeix aquest punt de dolenteria, de riure's una mica dels altres. Recordo, per exemple, un conte que no està en aquest volum, que em va divertir molt, que és un conte de l'escriptor que el seu editor li diu, escolta, aquest llibre ara que sortirà, farem una venda de llibres signats. Diu, per tant, n'has de signar 1.000. I aleshores diu, cap problema. Llavors s'emporta, diu, però, diu, a canvi, diu, et regalem un cap de setmana en una illa del Pacífic, diu, i et farem arribar els 1.000 o 1.500 llibres i simplement els assignes. Llavors ell hi va pensant-se que signar 1.000 llibres és una cosa d'honoreta, i no, resulta que signar 1.000 llibres són moltes hores, i a més has de tenir algú que te'ls vagi posant, vagi obrir les pàgines al costat, de manera que decideix emportar-se una amiga amb la voluntat, doncs, d'acabar el llit. I aquesta amiga, al cap de 300 llibres d'estar-li obrint, s'encansa i el deixa, i acaba tot sol, i acaba amb una lesió del canell després d'haver signat 1.000 i pico llibres. És a dir, hi ha tot un joc dels tòpics del món literari, diguem-ne, que ell ha viscut i ha patit, que de vegades són molt més transcendents, perquè també hi ha en aquesta visita, hi ha una visita, recordo, a Bulgària, on acaba coneixent la seva traductora, i la seva traductora és una persona represaliada pel règim comunista, però que no s'atreveix a sortir i a dir-ho públicament, no? Hi ha tot d'aspectes que tenen molta gràcia i crec que val la pena. Ja dic, és una llàstima que no estiguin tots traduïts, però...
Potser els altres són a Tusquets, o sigui que la...
En castellà jo crec que sí, no? En castellà deuen estar-hi, sí, sí.
John Updike. Que bé.
Mira, algunes referències cinematogràfiques del llibre del Jeremy Dover, de El humor judío, per exemple, de Lubitsch, d'Ernest Lubitsch. Ell era jueu, orígens a Bielorússia i Alemanya. De fet, va viure durant anys a Berlín, va començar allà la seva carrera de director, després es va traslladar als Estats Units, i un dels fruits de la seva carrera principals és el ser o no ser aquella història amb una trup d'actors, no?, que estan representant una sàtira del nazisme, primer a Varsovia per on es passeja Hitler. Sembla que la Rosa té preparat un fragment d'aquesta pel·lícula.
At the moment, life in Warsaw is going on as normally as ever. But suddenly something seems to have happened. Are those Poles seeing a ghost? Why does this car suddenly stop? Everybody seems to be staring in one direction. People seem to be frightened, even terrified, some flabbergasted. Can it be true? It must be true, no doubt. The man with the little mustache, Adolf Hitler. Adolf Hitler,
sí. Adolf Hitler, que es para, a més, no? Es queda plantificat davant d'una mena de carnisseria, no? I clar, diu, no, però si aquest home és vegetarià, el que té costum és d'engolir països, però encara no era el moment en què Varsovia ni Polònia havia estat envaïda. El comentari, és interessant el comentari que fa el Jeremy Dover, no? Diu, bé, l'any 42, que és l'any de l'estrena de la pel·lícula, diu, la sàtira comença a estar en crisi, parece estar en crisi, o almenys evidencia sus limitaciones. La tragèdia ha ocupado su lugar. Anem a Mel Brooks, estem parlant ja dels anys 60, abans el Jordi hi ha fet referència. Mel Brooks, ell també jueu, de fet el seu cognom era Kaminski, el pare un jueu alemany de Danzig, a Polònia, la mare una jueva de Kiev. Bé, el jove Frankenstein, Celles de muntar calentes, però anem a la seva primera pel·lícula, que és Els productors. Sonava així.
For Hitler and Germany, Deutschland is happy and gay.
Sí, Alemanya és happy and gay, no? És feliç i alegre.
Auditors que no tenien l'oportunitat de veure, el Jordi Puntí estava cantant aquesta cançó.
Bueno, perquè sí, home, jo he vist la... Això és una... Ell intenta primer que sigui una obra de teatre, i no... els productors li diuen hi ha masses personatges i hi ha masses escenaris, i per tant ho has de fer d'una altra manera. Diu, això hauria de ser una pel·lícula. Llavors ell mateix ho transforma en aquesta pel·lícula agafant el gran actor que és Zero Mostel, no? Que era un altre d'aquests, diguem-ne, jueus de Broadway, no?
La mateixa figura, que són dos estafadors que organitzen una comèdia musical a Broadway que es titula així, Springtime, la primavera de Hitler, no? I aquí també, interessant el comentari que fa en Jeremy Dover, que diu que a última hora, en el plantejament de Mel Brooks hi ha una mena de minimització còmica sobre les amenaces antisemites, que segurament ve a tomb del triomf dels aliats a la Segona Guerra Mundial, que encara estava en relativament recent. I ara fem un salt fins a Woody Allen, un altre jueu. De fet, el seu cognom d'origen era Königsberg. Ell va néixer a Nova York, sí, però els avis eren jueus immigrants d'Àustria i Lituània. Anem a una de les seves grans pel·lícules, La Setena, any 1977, Annie Hall.
You know, I was having lunch with some guys from NBC, so I said, did you eat yet or what? And Tom Christie said, no, Jew? Not did you. Jew eat? Jew? No, not did you eat, but Jew eat? Jew? You get it? Jew eat?
Max, you...
Stop calling me Max.
Why, Max? It's a good name for you. Max, you see conspiracies in everything.
No, I don't. You know, I was in a record store. Listen to this.
Aquí hi ha un joc de paraules una miqueta difícil, no, de traduir, però en tot cas, ells, tots dos, molt bons amics, passegen per Nova York i Woody Allen, el personatge de Woody Allen, que és Albie Singer, està molt amoïnat perquè li sembla que en qualsevol conversa hi ha al·lusions a la seva condició de jueu. L'altre li diu, no, home, t'estàs tornant conspiranoic, no? I no, l'altre insisteix, no? És que he anat a una botiga de discos i un noi alt, ros, m'ha dit Wagner, vull dir, i l'altre al final diu, escolta, anem a Califòrnia, no? Vull dir que allà hi toca el sol i no és una ciutat tan jueva ni tan propícia per la paranoia com Nova York. I acabem, si voleu, amb un còmic, que abans també el Jordi feia referència, que és Larry David, no a propòsit de Seinfeld, sinó de Curb Your Enthusiasm, que, si no m'equivoco, aquí ha estat traduït per El Show de Larry David. 11 temporades entre 2000 i 2021. Anem a la temporada 8a, a l'episodi tercer, que es diu Palestinian Chicken, no sé si el Jordi l'ha vist o se'n recorda, però que soni una miqueta i potser això també ens ajuda a recordar.
Look at this woman. Could be the next Mrs. David. What do you think about that?
If by some chance she's going to get over her anti-Semitism, odds are...
Not with me?
Not with you.
Really?
Just my gut feeling.
You know what it is? You're always attracted to someone who doesn't want you, right?
Right.
Well, here you have somebody who not only doesn't want you, doesn't even acknowledge your right to exist.
Yes. Yep.
Wants your destruction. That's a turn-on.
Figura que han anat el David i un amic seu a un restaurant palestí, veuen allà cartells antisionistes, no? Hi ha una comensal, no? Una dona atractiva, una palestina, la Xara, i en David comença a tenir-hi fantasies perquè diu, bueno, que no t'agradi algú, que t'agradi algú que tu no li agrades, doncs això ja passa, no? Però, clar, que t'agradi algú que vol la teva destrucció, doncs home, això a ell li sembla doncs un turn-on, és a dir, que li resulta molt excitant, acabaran al llit, fins i tot també hi ha una situació en què hi ha dues manifestacions l'una davant de l'altra, una sionista, l'altra antisionista, llavors els de la comunitat jueva el criden perquè vagin amb ells, no? Bueno, som els teus, tal, i en canvi ella li diu, no, vine amb mi, que jo tinc una germana i encara farem un menatge a trobar, encara farem un trio. Bé, és una situació bastant, bastant divertida, sí, sí.
Que xulo, bona tria de moltes referències, certament audiovisuals que hi ha. Ara m'estic pensar en, vaja, amb tota la comicitat familiar jueva, perquè en Jordi també l'ha citat abans, el Lenny Bruce. Lenny Bruce va ser, el va encarnar Dustin Hoffman, si recordeu, una pel·lícula que es diu Lenny, però fa poc també apareix com a personatge, fet per un altre actor, en una comèdia que també té molt d'humor jueu, que és Marvelous Mrs. Maisel. No sé si la teniu present, no?
Sí, i tant.
I que ara acaba, crec que la cinquena temporada, ja ha acabat la sèrie, doncs allà el pare, en fi, constantment també hi ha referències, i Lenny és un de les primeres temporades, sobretot, surt com a amic d'ella, no? De la Mrs. Maisel, de l'humorista.
Sí. Deixa'm encara incidir una mica en Mel Brooks,
sisplau.
L'altre llibre que portava és l'autobiografia que l'ha publicat fa molt poc, fa un parell de mesos, Libros del Cultrum, que es diu Todo sobre mí, mis memorables gestas en el universo mundo del espectáculo. I és un llibre... És curiós, perquè és un llibre fascinant, perquè t'explica molt aquests orígens i, en realitat, és com una mica una història paral·lela a la història de l'humor jueu, perquè, en el final, ell té aquesta herència que ve de l'Europa emigrant i diguem-ne, se la fa seva i la fa créixer als Estats Units, però fixant-se sempre en l'herència. No? Ell, hi ha un moment on parla de les lectures de Màxim Gorki, i com hi ha un moment on li recomanen aquests autors que abans d'entrar amb la Xènia en parlàvem, aquesta parella d'escriptors periodistes russos dels anys 20, que eren Ilf i Petrov, que van escrivir en conjuntament i van publicar un llibre que es diu Les 12 Silles, una novel·la, que aquí està Cantilado, per cert, i aquesta novel·la el Brooks l'agafa i la converteix en una pel·lícula que es diu Les 12 Silles, que és la segona que fa després de Producers, no? Després dels productors. I que és clarament un intent d'explicar aquesta... No clarament, però en tot cas sí que hi ha una voluntat, jo crec, d'explicar com aquest humor que ell ha conreat i ha treballat amb els productors ja ve dels jueus d'allà, no? Que és la història de... A veure si tu te'n recordes bé, més bé potser, més bé que jo. És la història de 12 cadires, una de les que són incautades pels bolxevics, em sembla, oi?
Sí, correcte.
I llavors, d'aquestes 12 cadires, resulta que n'hi ha una que una família amb diners hi va guardar unes joies. I quan són incautades, la mare li diu al fill, escolta, aquelles joies estan. Llavors el fill ha de buscar aquestes 12 cadires per acabar trobant la que té les joies guardades. No? Però això li serveix per fer un retrat del canvi social entre l'època tsarista i l'arribada de la revolució, vaja.
Sí, era un llibre icònic, bueno, el llibre de les 12 cadires era un llibre icònic a l'URSS, bueno, la gent, conec gent que se'n sap pàgines senceres de memòria, o sigui que et pot recitar una pàgina d'aquesta novel·la perquè són tan, a més divertides.
Molt divertides. Sí,
sí, sí, sí. I bueno, realment a la Rússia soviètica, clar, era molt difícil destriar l'humor jueu de l'humor antisemita, no? Es confonien perillosament i això també feia que fossin encara més atractius aquests acudits que la gent intercanviava sovint a l'hora del te. I hi ha un element recurrent que no l'hem esmentat abans, que és, almenys en el cas d'aquest humor jueu soviètic, d'un personatge que és el Rabinovich, no? Que és com el fill del rabí, o vés a saber, aquest cognom, que és un personatge que apareix constantment i a vegades fa com de tonto, i a vegades és com una autoritat que se cita, però clar, una autoritat molt dubtosa. Molt sovint doncs, surten personatges que ofereixen alguna informació, però no la tenen comprovat, diuen, és que m'ho ha dit el Rabinovich, no? Llavors, hi ha un acudit que és la quintessència d'això, que és la conversa dels jueus, un li pregunta a l'altre, a més és un acudit bastant recent, és més post-soviètic que soviètic, un li pregunta a l'altre, tu t'agrada el Pavarotti? I l'altre diu, no, però què dius, quin desastre d'home, que malament que canta, desafina, no pronuncia bé les paraules... Però escolta, què m'estàs dient? Però tu l'has sentit alguna vegada? No l'he sentit, però el Rabinovich me l'ha cantat. És que ho trobo gloriós, no? Que el Rabinovich no només digui coses interessants, sinó que també pugui cantar-te el Pavarotti.
Sí, sí, sí. El Mel Brooks, que efectivament surt no únicament en aquest llibre, L'humor judiu, sinó que s'hi ha dedicat des de l'Acadèmia Jeremy Dover a estudiar-lo, hi ha un moment on explica en aquest llibre concret, el de Cantilado, que més contradiu el que deia Peter Berger quan parla de l'humor jueu, diu, l'humor jueu no és escatològic. I aleshores Jeremy Dover hi entra des de la pel·lícula, segurament una de les primeres grans comèdies de... No recordo com era l'original, de Sillas de Montarcalientes, però no tenia res a veure, és com Crazy, alguna cosa d'aquestes, de títols absolutament tronats, sí, que feien a l'època, sí, i ara si ens vindrà, i si no, si algú pot buscar mentrestant. No, recorda Jeremy Dover que hi ha un moment cap al final, que a més és metacinema, com tantes vegades en el món de Mel Brooks, cap al final la cosa també acaba molt, molt desmadrada, i sí que hi ha un moment en el qual hi ha una sèrie de cowboys que estan menjant, no?, asseguts al voltant, amb mongetes, no?, mongeta, i llavors comença en pets, repetidament, i aleshores Mel Brooks, preguntat per la qüestió, diu, és que hi ha un punt d'inversemblança immens en la història del cinema del western, no?, que tota l'estona veus a cowboys musculats menjant mongetes i en cap moment hi ha aquesta cosa tan rabelesiana del rot, dels pets i tal, i això ho havia de trencar, no? I de cop i volta ho trenca, és revolucionari i va fer molta gràcia perquè trenques el codi. La gent està acostumada que els westerns són impoluts i que els cowboys són gairebé com l'home de ser, no? I no, en canvi també van per aquí. Per tant, hi ha escatologia també en l'humor jueu, si més no, en el vessant Mel Brooksià. Exacte, Blazing Saddles. No?
O... Saddles, sí, exacte. Sí, no sé què vol dir.
Està prou historiat.
No, mira, aprofito, perquè com tants oients, nosaltres també anem apuntant, no?, les recomanacions que fan els companys de taula, i jo li estic molt agraït a la Xènia per una recomanació que va fer fa temps, i que ve molt a tomb en un programa com aquest, perquè és d'Isaac Bashevis Singer, i també el germà, no?, el Yehoshua, però l'Isaac Bashevis Singer, que si no m'equivoco, està publicat en castellà, però en català, crec que hi ha un volum, bé, el tinc, de Viena, que és un volum de relats, que és una meravella, i sempre que l'agafo i en llegeixo un, i ho vaig fent, sempre penso en la Xènia i penso, escolta, gràcies, de veritat, perquè és extraordinari, no? És humor jueu, a més, amb un peu als Estètels, no?, aquelles ciutats del centre de l'est d'Europa, i una altra a Nova York, no? I en fi, és extraordinari. Si algú no el coneix i el vol enganxar com ho he fet jo, doncs estic segur que és bona recomanació.
Sí, sí, a mi m'encanta. Sí, jo el recomanaria sempre. O sigui, aquella pregunta tòpica de quin llibre t'emportes a la illa deserta? Bueno, o sigui que tindria també molta feina fer dues sinagogues allà, però m'emportaria el llibre de Zinger.
I assignar 1.500 exemplars.
No, a més, això, el Zinger es veu que també com a persona tenia un gran sentit de l'humor, fins i tot amb qüestions que diries que no s'hi presten, no? Però ell, per exemple, es va fer vegetarià, sí, i li van preguntar un dia, però... Vostè s'ha fet vegetarià per temes de salut? I ell va dir, sí, per temes de salut dels pollastres.
La supervivència del pollastre. Que passi, està molt bé. Això és consciència, veus? Consciència de planeta, també. Anna, tens alguna altra, no va dir recomanació, acudit, també, el que vulguis?
Sí, home, jo, primer de tot voldria fer una petició d'acudit a la Xènia, justament, que és perquè per acudit...
Podria, jo crec que hem de canviar el marac, hem de fer un altre programa, Rosa. No? Hem de fer programes acudits.
Ah,
i de, sí, sí. Clar, peticions d'acudit no havia passat mai.
Com he dit, de, com un marac.
Sí. No cal fer stand-up, dir que podem fer asseguts, però endavant. Digues, digues.
No, perquè, a veure, jo porto uns contes de les Bebo i després, si voleu, en dic un, però és que en tot moment, donant voltes a l'humor jueu, a mi em venia al cap un passatge del conte de l'alfabet de la Xènia, trobable a l'Avens i molt recomanable, en què ella explica una facècia familiar de quan la seva, d'un dia que la seva àvia va anar a l'oculista. I em sembla extraordinària.
Bueno, moltes gràcies, Anna. Que sortiré d'aquí amb un ego molt gros si no podré passar per la porta de casa. Però sí, sí, això realment sembla un acudit, però és una història real, la meva àvia que es va passar hores esperant a la consulta de l'oculista i llavors, en un moment donat, el pacient d'abans va sortir del despatx de l'oculista rient, molt feliç, i la meva àvia va pensar: és molt estrany que un surti de l'oculista rient i tan feliç. Això segur que no és un tema d'ulls, no?, el que ha suscitat aquestes rialles. Llavors entra, l'oculista li fa una revisió que dura res, mig minut, i després diu: i ara parlem de coses importants. Vostè sap que Putin és jueu? I llavors comença a explicar totes les maldats de Putin des d'aquesta perspectiva, no? O sigui, fa un repàs de totes les maldats que han fet els jueus al llarg de la història, que culmina amb la maldat de Putin, que només té una explicació, aquesta, i la meva àvia, clar, se l'escolta i l'home veu que no ho veu clar, i l'oculista insisteix i diu: veus, el pacient que hi havia abans m'ha entès de seguida. Ens hem entès de seguida. I la meva àvia diu: escolti, pari ja, perquè jo sóc jueva. I l'oculista se la mira i diu: segur que vostè no és jueva del tot, sinó un 50%. I a més, la va encertar.
Ostres.
O sigui, és veritat, només per part de mare.
Sí, sí, caram, tu.
No, i jo el que portava a punt de l'Italo Svevo són contes curts, i hi ha alguns petits contes en què retrunya aquesta idea de no sé com dir-ho, és a dir, la tradició religiosa, la tradició... És a dir, aquest ressò de per, una mica el que deia la Xènia ara, que per explicar els moments actuals fem una repassada amb tres ratlles de la història religiosa, la tradició religiosa d'on venim, no? El llibre que porto és Vi generós, amb traducció de Marina Laboreo, selecció i pròleg del Francesc Ordolino, es troba com a negre. Hi ha contes que són bastant més llargs que aquest que explicaré, però després hi ha una petita selecció de contes curts que lliguen molt amb el llibre del que he parlat abans, de Paràboles i paradoxes de Kafka, vull dir que semblen ben bé cosins germans, els dos també influïts o tocats una mica per la psicoanàlisi. I aleshores aquí hi ha un conte, per exemple, de les Bebo que es diu, es titula No hi ha plaer, i l'explico perquè és realment molt curt, que diu: Déu nostre senyor es va fer socialista. Ja comencem bé. Diu: va abolir l'infern i el purgatori i va col·locar tothom en situació d'igualtat al paradís. Torna a aparèixer al paradís. Si estava bé en aquella beatitud eterna. Tot just aleshores va morir un Cressus, d'entendre una mena d'algú rei vanitós, riquíssim, i va quedar-se estupefacte de ser acollit al paradís, si bé de seguida va acostumar-se a la nova existència, i fins i tot aviat va començar a queixar-se'n. Què et fa mal? Va preguntar el senyor enfurismat. Ai, senyor, retorna'm a la terra, això no és el veritable paradís, aquí no es veu patir ningú. En fi, té aquest punt nihilista, és Bebo, que ens glaça una mica la rialla, però té molts contes d'aquesta mena de... una vegada més de regirar l'origen de les coses o el final de les coses.
Sí, sí, posar les coses on toquen, on és dit que al paradís no hi hagi patiment, també, no?
Exacte.
Cena, 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 cena
Som-hi, en barreja també, mig en yiddish, mig en anglès, Pete Seeger, que sempre va ser un paio interessat en tot tipus de cultures, també amb els Weavers, quan va cantar amb ells, avui amb un homenatge, per tant, a tota aquella tradició i a una cultura que ens ha donat grans alegries, també grans somriures, com és l'humor jueu, en l'accent nord-americà que hi posa Jeremy Dover, però que ja hem vist que ve de tot arreu, perquè efectivament els desplaçaments formen part intrínsecament de tota aquesta història, per tant, molt recomanable aquest llibre Cantilau, també tota la resta que han sortit i que heu anat apuntant, m'imagino, i si no, replay, que per això hi tenim el podcast també, és una de les grans coses d'aquest programa. Xenia Econova, moltes gràcies.
Gràcies.
Per la part biogràfica també. Anna Vallbona, gràcies.
Merci.
Fins aviat. Jordi Puntí.
Que vagi bé.
Adolf Beltran.
Fins aviat.
Rosa Silloé i ni més ni menys que Pete Seeger. Adéu.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán. Vamos a
Cena, 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 cena